El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Us hem destacat en començar. La DINCAT, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, demana que les eleccions municipals siguin inclusives i accessibles i que es garanteixin el seu dret a vot. Per això reclamen, entre d'altres, que s'adaptin els programes electorals a la lectura fàcil o la creació d'entorns electorals accessibles per facilitar que tots els ciutadans puguin exercir el seu dret a vot. En parlem amb el director de la DINCAT, Víctor Galmes. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Hola, molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Com s'han de fer més accessibles aquestes eleccions? Entenc que parlen de les municipals ara perquè són les que venen, però que això ho podrien dir en qualsevol context electoral, no?
Sí, ens trobem dins un context actual que l'accessibilitat cognitiva és un repte que tenim com a societat molt gran i per tant hi ha molt de camí a fer, que això no vol dir que ens hagin de quedar parats i el que hem de reivindicar és anar avançant. I les principals propostes que fem perquè les eleccions siguin accessibles és una, que els programes electorals estiguin en lectura fàcil i que estiguin validats i que els entorns de les votacions doncs, també siguin espais accessibles.
Què vol dir exactament lectura fàcil?
Sí, lectura fàcil és agafar qualsevol document i aplicant unes regles estandarditzades de fer-ho amb frases senzilles, directes, anant a l'objecte de les coses. A més, anant separant les frases unes a una, però no només és donar-li aquesta estructura, que a més ens facilitaria la lectura a tothom, vull dir que no només és un benefici per als discapacitats intel·lectuals, sinó per qualsevol ciutadà que li costi entendre segons quins continguts. Però un cop fet això, el que és molt important després és validar-ho, és tenir un equip d'almenys 3 persones amb discapacitat intel·lectual que ho revisin i que es pugui validar que s'entenen els continguts.
Els entorns accessibles haurien de ser-ho, no?, sempre. De què parleu quan parleu d'entorns accessibles? A què
sí.
Es refereixen?
Aquí, per això deia que els reptes són molt grans, perquè en temes de discapacitat física sí que tothom entén doncs, que els espais han de tenir una rampa d'accés, els ascensors han de ser amples, hi ha d'haver ascensors per pujar a tots el lloc. I això encara no està resolt al 100%. Ens trobem molts espais que encara no compleixen el requisit. Segurament quan anem a parlar d'equipaments públics, sí. Però el repte va més enllà. Quan parlem d'accessibilitat cognitiva és que les orientacions dels espais, per exemple, estiguin fets en cartells de lectura fàcil, en pictogrames, que, per exemple, a l'hora d'arribar i les persones que informen i orienten en els assistents que arriben doncs també tinguin eines, tinguin formació o coneixement de com adreçar-se a una persona amb discapacitat intel·lectual i que això faciliti que quan una persona arriba allà, vagi sola o acompanyada, doncs es pugui moure en llibertat per dins l'espai electoral per trobar el lloc on ha d'anar, per fer el que ha de fer, que és votar i que es pugui desenvolupar en normalitat.
Això ha passat en algunes de les eleccions que s'han celebrat fins ara? És a dir, algunes de les eleccions que s'han celebrat fins ara a Catalunya s'ha fet la feina correctament en aquest sentit?
Sí, aquí ens trobem que fa uns anys hi va haver un fet significatiu que va ser la recuperació del dret a vot per moltes persones amb discapacitat intel·lectual que estaven incapacitades o que no se'ls reconeixia el dret a vot. I en les darreres eleccions autonòmiques sí que ja vàrem estar fent un seguiment sabent que alguns programes electorals es van adaptar i el que vàrem treballar també és una prova pilot amb un entorn, amb un entorn electoral. I és el que plantegem també en aquestes eleccions. En aquestes eleccions també demanem que els grups que es presenten tinguin els programes accessibles, però també volem fer una prova pilot de com són els entorns, els punts de votació, per també treure'n recomanacions generalitzades de cara a les següents eleccions. Per tant, les anteriors autonòmiques són unes de les primeres que varen fer seguiment. No tots els programes estan adaptats, els punts de votació no estaven no complien els requisits d'accessibilitat cognitiva, però com passa en el conjunt de la societat. I aquí el que hem de fer és anar-hi avançant i el que volem és que aquestes eleccions municipals siguin un nou salt endavant i totes les següents que vinguin estar-hi a sobre fins que aconseguim que siguin unes eleccions 100% accessibles.
Uh-huh. Clar, aquí hi ha segurament qui podria pensar que no se sap fins a quin punt no aquestes persones poden tenir o no interès en votar. Realment hi ha aquest interès en aquest col·lectiu en poder exercir aquest dret?
I tant, i tant. Aquí ens trobem la mateixa diversitat que ens trobem a la societat i, evidentment, trobarem persones que no tindran interès, però en trobarem d'altres que tindran moltíssim d'interès fins al punt de que també tenim persones amb discapacitat intel·lectual que són militants de partits polítics i que són actives, que són activistes i que es volen presentar o que volen participar de la vida política de la societat. La diversitat és tan àmplia com el conjunt de tots nosaltres.
Han plantejat aquestes reivindicacions, aquestes demandes als partits polítics? Les han fet arribar?
Sí, tot això s'ha fet arribar. De fet, ara amb els diferents grups dels partits polítics tenim reunions amb els qui coordinen les eleccions municipals per fer arribar les propostes i que la mesura que puguin ho traslladin en els seus òrgans municipals. Aquí, més enllà d'aquesta demanda que les eleccions siguin accessibles, també tenim un conjunt de mesures que proposem perquè des de l'àmbit municipal es pugui avançar en la millora de la qualitat de vida i el reconeixement dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. Tot això és el que estem traslladant i el que volem que d'una manera transversal arribi a tots els àmbits municipals.
En aquest cas, aquest últim aspecte del que ens parlava passa per millores a l'espai públic, també per millores d'accessibilitat en un sentit més ampli?
Sí, i molt més enllà. Hi ha competències municipals que és indispensable que tinguin aquesta mirada de la discapacitat intel·lectual, que en molts àmbits avui en dia no hi és. Per exemple, les polítiques d'habitatge que es promoguin a nivell municipal doncs han de tenir en compte que les persones amb discapacitat intel·lectual, i tal i com mana la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual de les Nacions Unides, tenen dret a tenir una vida independent, tenen dret a poder accedir a un habitatge, i les polítiques que es dissenyin les han de tenir en compte perquè són persones que tenen més dificultat a l'accés a l'habitatge. I aquí enllacem, hi ha també un tema de sobrecost pel fet de tenir discapacitat. Per tenir discapacitat, hi ha un estudi fet per l'Ajuntament de Barcelona que esperem que es faci al conjunt de Catalunya, però que marca que el sobrecost per la discapacitat està entre 20 i 30.000 euros anuals. I aquí també afegint un altre tema molt important, o dels temes que m'agradaria destacar entre la resta de propostes, un és el transport adaptat. Ens trobem que són àmbits on hi ha la competència municipal i, per exemple, les persones que necessiten accedir a uns serveis o uns suports d'assistència, la facilitat que hi puguin arribar amb transport públic depèn de l'àmbit municipal, i ens trobem des de comarques o municipis on està resolt i posen una xarxa de transport accessible o el transport públic existent és totalment accessible, i d'altres on aquest problema no està resolt i les persones i les seves famílies s'han d'autoorganitzar o s'han de buscar la vida o han d'assumir els costos de desplaçar-se fins al centre de dia, fins a l'àmbit on desenvolupen la seva activitat comunitària. Això seria el tema del transport. I l'altre seria també l'activitat d'oci lleure inclusiu, on aquí el suport municipal és molt important perquè és un aspecte amb poc finançament estructural de la cartera de serveis, i els ajuntaments dissenyen programes o donen suport a les activitats d'oci lleure inclusiu, i aquí és molt important que els mantinguin i que els potenciïn.
Moltíssimes gràcies al Víctor Galmés, director de la DINCAT, per haver-nos atès avui. Que vagi molt bé, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.